solament Igualada, eh? Tot arreu.
No,
hi ha empreses de productes químics.
No? Hi ha moltes empreses, efectivament, i el risc zero no existeix, però convé prevenir més, segurament. Clar. Aquesta és la crida que fem avui. Gràcies, ho deixem aquí. Oriol Domingo, Salvador Aragonès i Teresa Carreras, fins una propera ocasió. Bona nit.
Bona, bona nit.
Són les 8, moment de recapitular l'actualitat informativa.
Ràdio Estel.
Us expliquem que el fiscal Gerardo Polichita ha demanat avui que s'imputi la presidenta de l'Argentina, Cristina Fernández, en la causa que investiga la denúncia presentada per Alberto Nisman, que va ser trobat mort ara fa unes setmanes per encobriment de suposats terroristes iranians. Nisman investigava l'atemptat a la mútua jueva Amia de Buenos Aires, que va causar 85 morts l'any 1994. Tenien el punt de mira la presidenta, a qui acusava d'encobrir la responsabilitat iraniana en l'atemptat. Fernández de Kirchner ja ha reaccionat, dient que aquesta petició d'imputació és una actuació dels serveis secrets per fer-la fora. Us expliquem també que almenys 18 persones han mort i 30 han quedat ferides a l'est d'Ucraïna en les últimes hores, quan falten menys d'un dia i mig per l'alto al foc pactat a la cimera de Minsk, a Bielorússia. Enmig d'aquest clima de denúncies i desconfiança entre les parts, el Kremlin des de Moscou ha anunciat que es manté el contacte entre els líders de França, Alemanya, Rússia i Ucraïna que van participar en la reunió per buscar la pau. I l'empresa Cimer, on es va originar ahir el núvol químic, no tenia actualitzat el pla d'autoprotecció en cas d'accident químic. És per això que Protecció Civil ha obert un expedient per investigar uns fets que van obligar a tenir ahir confinades més de 60.000 persones entre Igualada i altres localitats de l'Anoia. Estan en marxa, de fet, també diverses investigacions dels Mossos, de la Inspecció de Treball, del Departament de Seguretat Industrial de la Generalitat i d'altres instàncies, tot plegat per determinar si l'empresa complia la normativa. I recordem que els preus han tingut una davallada important aquest mes de gener, un 1,6 i un 1,3 en el que és la inflació interanual. A Catalunya, amb un 0,9, és el lloc on ha baixat menys el preu al consum en aquest mes de gener. I passen 2 minuts de les 8, tenim ja l'estudi de Ràdio Estel, l'Òscar Merino. Òscar, bona nit.
Què tal, Ignasi, bona nit.
Què ens heu preparat per a les 9, a Bàsquet al dia?
Doncs parlem de la victòria del Barça d'ahir a l'Eurolliga davant del Galatasaray per 82-70. Hem de repassar també la 21a jornada de la Lliga Endesa amb els partits Fiat Joventut-Barça, Bruixa d'Ormanresa-Bascònia i Gran Canària a Morabanc Andorra. Parlarem amb Ramon Jordana, entrenador de l'Uni Girona. L'equip català disputa demà contra el Conquero les semifinals de la Copa de la Reina. I, com no, tindrem molt present l'All-Star de la NBA d'aquest cap de setmana. Pau i Marc Gasol, els grans protagonistes. I parlarem amb la persona que representa a tota la ciutat, la dels jugadors, la ciutat de Sant Boi, amb l'alcaldessa, la seva alcaldessa. Avui parlarem amb bàsquet, el bàsquet del dia amb Lluïsa Moret.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troben el seu amor per aquest esport, l'energia per continuar. Endesa.
Doncs tot això a partir de les 9 i pocs minuts.
Que vagi bé, bon programa.
Gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí, passen 3 minuts de les 8. Tot seguit amb vosaltres el programa La Veu dels Animals. Podeu continuar connectats amb Ràdio Estel també tot el cap de setmana. Avui, record per al Dia Mundial de la Ràdio i especialment per a Ramon Freixedes, un dels iniciadors d'aquesta casa que ens ha deixat avui. Que descansi en pau, el nostre condol a la seva família, Freixedes, Calduc, i també a tot l'entorn d'aquesta casa, tota la família que som Ràdio Estel, per aquesta pèrdua. Que vagi bé, salutacions del Mario Ramírez a les vies de so, la Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Bon cap de setmana.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4. Del 3 al 16 d'agost visita l'Armènia històrica amb el Club Més Amics. Un viatge als antics i actuals llocs sants armenis en un recorregut per Geòrgia, Armènia i Turquia. Si viatges, fes-ho amb nosaltres. Truca al 93 409 27 70 o entra a clubmesamics.cat. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Amb
Marsans Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això, cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Giovanni Di Pietro Bernardone era el fill d'un ric comerciant. Com va arribar a ser Sant Francesc d'Assís? Ara ho pots descobrir amb Vides de Santos, la vida, obra i miracles de les dones i homes més exemplars, reflectida a través d'una col·lecció imprescindible pels seus valors religiosos i humanístics. Primera entrega per només 3,95 €. Ja al teu quiosc.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre, com cada divendres a aquesta hora comencem la veu dels animals i de la natura. Primer de tot repassarem les notícies més destacades de la setmana i tot seguit la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui a l'espai de l'entrevista parlarem amb la presidenta de la Fundació Silvestre Cristina Dalmau. Ho farem, com sempre, acompanyats de la Carme Méndez i en Manel Casas. Tot seguit ens endinsarem en l'espai musical d'en Manel Casas i, per finalitzar, la Neus Aragonès ens presentarà els seus adopcions. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez al control tècnic.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
A partir d'aquest any 2015, el govern noruec ha anunciat que deixarà de subvencionar la caça de foques. La decisió de suprimir els 1,4 milions d'euros de subvenció s'ha pres arran de la confirmació per part de l'Organització Mundial del Comerç de la validesa de l'embargament de la Unió Europea en productes derivats de la caça de foques que existeix des de fa més de 4 anys. Noruega ha acabat admetent que la prohibició de la comercialització d'aquests productes és una realitat en forn d'una activitat anacrònica i ha decidit destinar el fons a activitats més rentables. Esperem que Canadà segueixi el mateix camí. La vida de desena de milers de foques està en joc, agreujat per l'escalfament i la conseqüent desgel. Les foques de Groenlàndia, la foca anellada i la foca encaputxada es troben en perill d'extinció. El passat diumenge 8 de febrer es va celebrar una manifestació a Madrid en contra de la caça amb llebrers i altres gossos de raça sota el lema «Detengamos la carnicería». ONG ADA la va recolzar i va adherir a aquest acte juntament amb altres entitats i associacions per declarar el seu rebuig a aquesta cruel pràctica. Com a conseqüència d'aquesta modalitat cinegètica, milers de gossos llebrers i altres gossos de raça són cada any eliminats al finalitzar la temporada. Són considerats com eines de caça i tractats com material de rebuig si no compleixen amb les expectatives que se'ls exigeix o quan deixen de ser d'utilitat. Tot i que les reiterades denúncies per part d'entitats i de la ciutadania cada vegada més sensible davant aquesta situació que cada any es repeteix, el problema continua sense aplicar-se cap solució efectiva per part de les administracions. Recordem que a Castella-La Manxa, el govern de la senyora Cospedal, en lloc de posar fi, es mostra insensible a aquesta situació i bastants altres que demostren també la seva insensibilitat envers els animals. Inditex no confeccionarà roba amb llana d'angora. L'empresa matriu de marques com Zara, Bershka, Pull&Bear i Massimo Dutti va deixar d'utilitzar aquest material per confeccionar les seves peces l'any passat. Inditex s'uneix així a grans marques com Calvin Klein, Stella McCartney o Tommy Hilfiger, que van renunciar a l'angora després de la investigació feta per una associació nord-americana que va descobrir que els conills d'angora s'espallaven vius per acabar sent jerseis.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Abel Julien, de l'ICO. Què són les maratons ornitològiques o els big years? L'ornitologia també pot ser competitiva?
Això són coses molt divertides, que poden ser competitives. Una marató és, durant 24 hores, intentar observar el màxim d'espècies possibles en una zona determinada. Es fan diferents equips, hi ha una sèrie de normes en què tothom, no tothom de l'equip ha de veure tots els ocells, però almenys 3 de l'equip de 5, normalment, doncs l'han d'haver vist. Tothom es fia, diguem-ne, de la bona voluntat de tothom. No enganyem mai nosaltres, tenim uns criteris ètics molt importants. Un big year és veure el màxim d'espècies possibles en un any, també en una zona determinada. A Catalunya això vol dir que pots veure entre 300-320 espècies l'any. Això és molt difícil. I amb això es fan competicions. Hi ha competicions en les que hi ha un premi econòmic que pot ser important, però també hi ha moltes maratons i competicions d'aquest tipus, del tipus cooperatiu, en el que tots pues, intentem veure el màxim d'ocells, després fem una festa i ens ho passem fantàsticament, o intentem treure fons per alguna causa de protecció.
I fins aquí la Galeria de l'Expert amb la col·laboració de l'ICO, Institut Català d'Ornitologia. Més informació al 93 458 78 93 i a www.ornitologia.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui us presentem una de les cantants nord-americanes que més premis ha obtingut. Com els té tots, ni els mento. És la Barbara Streisand. Ara té 72 anys i us selecciono uns talls d'un vinil produït pel barri Jeep, el dels Bee Gees, l'any 1980. Escolteu Woman in Love i Run Wild. Narrow and long when I
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui a l'espai de l'entrevista tenim amb nosaltres la presidenta de la Fundació Silvestre, la Cristina Dalmau. Bon vespre, Cristina.
Hola, bon vespre.
I gràcies per ser aquí. Per qui no conegui Fundació Silvestre, hem de dir que l'associació treballa amb els gats de carrer de la ciutat de Barcelona i concretament s'encarreguen de les colònies de gats que hi ha a Sarrià, Sant Gervasi i les Corts. Actualment també en diferents poblacions de Catalunya en rescat de gossos i promovent sempre les adopcions. Cristina, quan va començar aquest projecte, la Fundació Silvestre?
Primer de tot, moltes gràcies per aquesta oportunitat.
A tu, per ser aquí.
De poder explicar una miqueta la feina
gràcies
que fem.
Gràcies de la teva presència.
Gràcies, benvinguda.
Gràcies. Doncs aquesta història va començar fa 17 anys, perquè va aparèixer un gos a la meva vida, que no tenia pensat, no? I jo era una persona que no mai havia tingut cap contacte amb el món animal, perquè no a casa meva, ni havia tingut animal de companyia. I bé, en un mes em vaig adonar de que era un ésser fantàstic que es va convertir en el meu amic, en meu... Bueno, em vaig donar compte de que els animals eren una cosa molt diferent del que m'havien explicat. Llavors jo vaig començar a recollir gossos i tenia aquest gos en una casa de camp i va començar a venir una gateta a menjar pinso i es menjava el pinso del gos. Llavors, clar, a mi em feia com pena perquè era una gateta, el pinso era molt gran i vaig comprar pinso per ella, que jo només anava a aquesta casa els caps de setmana. Llavors, clar, vaig pensar, bueno, al cap d'un temps, i què passarà quan jo no hi sigui? I vaig posar una menjadora. Al cap d'un any, doncs, hi havia doncs, com 30 gats, tots els gats del poble venien a menjar de la menjadora. I com jo ja estava en contacte amb una altra fundació, perquè m'havien ajudat a recollir els gossos que trobava, em van dir, doncs, aquí tens una gàbia, esterilitza, posa't en contacte amb algun veterinari i tens que esterilitzar la colònia de gats. Bueno, i així ho vaig fer. Em vaig instal·lar una setmana en aquesta casa de camp i en una setmana vaig esterilitzar tot el poble. Amb la qual...
I l'alcalde.
Sí, no es va deixar, no es va deixar. Llavors, en aquell moment, l'altra fundació va dir, oi, perquè quin barri vius tu a Barcelona? Dic, pues a Sarrià. Diu, pues mira, a Sarrià hi ha molts gats i no hi ha ningú que estigui fent això. Llavors vam fer un cens de totes les colònies de gats. Nosaltres, quan parlem de colònia, és un agrupament de gats que estan junts per un punt normalment d'alimentació i que provenen de l'abandonament, no? Llavors vam fer un cens, bueno, vaig fer un cens de totes les colònies que hi havia a la zona de Sarrià, Sant Gervasi, la zona per sobre de Mitre, com si diguéssim, fins a la Ronda de Dalt, i vaig estar 2 anys per aconseguir que l'Ajuntament s'impliqués amb les esterilitzacions, perquè, clar, estem parlant d'un número d'animals molt gran i són molts diners. Llavors, per un enverinament que hi va haver molt desgraciat a una colònia del carrer Montaner, on ara hi ha un parc públic, l'Ajuntament es va posar en contacte amb mi i va dir si s'ha d'esterilitzar. En aquell moment, la fundació per la que jo estava de voluntària no va dir que no podia assumir ja més gats a carrer, perquè és un tema que és complicat i, bueno, clar, tothom ha de tenir el seu límit, no? I va ser quan jo vaig decidir crear la Fundació Silvestre amb la subvenció del districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Per què es diu Silvestre?
Perquè el meu gos, aquest que va aparèixer a la meva vida, es deia Silvestre. I jo sempre vaig... És el culpable, entre cometes, de que jo estigui dintre d'aquest món. I vaig
per què es diu Silvestre?
Ui, es diu Silvestre perquè...
És que està també del nom dels gossos? És curiós, perquè és... són modes a vegades.
No, es deia...
Laica es va haver de l'època de la...
És una cosa com laica. Molt...
Sí, encara n'hi ha moltes també de laica.
Sí. Pues aquest gos es deia Silvestre perquè jo, quan vaig estar embarassada de la meva filla, em van dir que era un nen i tenia que dir-se Silvestre. I quan vam tenir aquest gos a la família, pues, vam decidir que com aquell nen ja no el vam tenir, perquè vam tenir una nena, sí. Pues es va dir Silvestre.
Sabeu aquell de que són una família molt pija? Dice, la niña se llama Tití, y el hermanito Totó, y el otro Fofó. Dice, ¿y el perro? Dice, el perro se llama Adolfo. Ja podeu riure. El perro se llama Adolfo. O dice tenia, lo que vols.
És l'únic que tenia nom, sí. Perdó, si algú no ho entès.
No, no, em perdó de tots els adults. Es pot dir el que sigui.
Sí, sí, jo tots però els gats...
El senyor tal, el fulanito de qual.
Els gats del refugi tots tenen noms de persona. Bueno, els que ens, el que ens agrada en aquell moment. Doncs d'això ja fa 8 anys, o sigui, vaig estar uns anys treballant amb l'altra fundació i després ara la Fundació Silvestre ja fa 8 anys que treballa de manera independent. I controlem unes 200 colònies de gats de carrer entre les Corts i Sarrià Sant Gervasi. I l'últim any, per exemple, hem esterilitzat uns 300 i pico gats. I tenim un refugi, pel qual passen uns 100 i pico gats cada any. Hem fet 96 adopcions aquest 2014 de gats. I... 10 gossos pel nostre compte i 10 que es van adoptar a l'animalada.
Mm-hmm.
Sí. Perquè nosaltres convidem a un refugi a l'estant perquè pugui aprofitar l'oportunitat de donar gossos amb adopció. També es van adoptar 10 a l'animalada.
I on teniu el refugi, per si algú que està escoltant?
El refugi està a la zona de Sarrià Sant Gervasi. El que passa que no diem mai l'adreça perquè ens deixen els transportins a la porta.
Mm-hmm.
Això és
molt lògic.
Sí. Això és la realitat. Llavors, qualsevol persona que vulgui adoptar, que vulgui ser voluntari o que es posi en contacte a través dels telèfons que hi ha a la nostra web o... per via mail, i llavors sí que si ja és una persona realment interessada en adoptar, llavors ja ve al refugi i coneix els gats, nosaltres li aconsellem el millor tipus de gat, perquè clar, la gent vol pues, el gat petit, no? Llavors, pues, a vegades et ve una senyora gran, pues, un gran petit, no pot ser pues, perquè és molt juganer, perquè pot esgarrapar, perquè té una vida a lo millor de 20 anys, llavors té un caràcter de cadell, i amb una senyora gran a lo millor no.
Clar, es tracta sí. De com a trobar la fórmula perfecta, no?
Sí, 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 sí.
Escolta, Cristina, tu des de logo saps molt millor que jo. Però, clar, hi ha el gat de carrer que neix, viu i mor al carrer. I sí. Després hi ha el gat abandonat de casa, que s'hi té que incorporar per força amb una colònia o guanyar-se la vida com pot.
Sí.
I, aleshores, aquest gat de carrer que deia jo abans, reintroduir-lo en una llar, em sembla que no és massa fàcil, veritat?
El gat de carrer nascut al carrer a partir aproximadament entre 2 i 3 mesos ja no es pot introduir en una llar.
Això és important que ho sàpiga la gent.
Sí, és impossible perquè es converteix en un gat feral que no està habituat a les persones i que reconeix el seu territori allà on ha nascut. Per això fem les colònies controlades a carrer junt amb el protocol de l'Ajuntament de Barcelona. I és el sistema CER, que es diu, que és captura, esterilització i retorn. Llavors, les colònies al carrer controlades són un benefici per la ciutadania, perquè poden gaudir d'uns animals que estan sans, perquè nosaltres, controlada, vol dir que després de l'esterilització, a través dels alimentadors, controlem aquella colònia des del punt de vista veterinari. Vull dir, qualsevol problema que tingui el gat, sobretot ara que ja tenim moltes colònies, que hi ha molts gats que són vellets, doncs els tornem a capturar, els hi fem la revisió veterinària que sigui oportuna, inclús a vegades ens els quedem al refugi en què no ens agrada gaire, però perquè ja la seva vida al carrer és molt complicada per la salut delicada que tenen, no? Però més de 2 mesos, un gat nascut al carrer, inclús si és d'una mare domèstica abandonada, el cadell, entre 2 i 3 mesos, ja es fa un gat feral i no és adoptable. D'aquí ve el control de colònies de carrer en el carrer.
Bueno, Barcelona és pionera en això, eh?
Sí, sí, sí.
No, ja no són tan sols la resta d'Espanya, sinó molts parts d'Europa, eh? L'Ajuntament... Sí. Darrerament ha fet una feina fantàstica,
sí.
Ho ha ordenat tot i ho té tot.
Sí,
tot,
sí,
tot,
sí,
tot
gràcies.
Punt,
La veritat és que s'ha implicat des de molts punts de vista, el punt de vista econòmic, el punt de vista de suport, perquè, per desgràcia, el gat de carrer no està ben vist i ara, pues, amb aquesta feina de l'Ajuntament de Barcelona, pues, s'està netejant una miqueta la cara del gat de carrer, no? Que es poden conviure amb les persones i que no hi ha cap problema. Vull dir que també hi ha una feina del nostre i de l'Ajuntament de que els alimentadors ho han de fer d'una manera neta. Neta i sana pel gat, perquè moltes vegades la gent dona coses de menjar que no és el més apropiat. Vull dir, de fet, el més net és el pinso, però sí que és bo pel gat també que mengi una miqueta de llauna humida pel tema de l'aigua, perquè el gat necessita, necessita aigua, i de fet el gat, que ve del gat africà salvatge, ell estava acostumat a caçar, i a les preses ja tenia l'aigua que necessitava. I clar, si li dones només pinso, ell no està habituat a beure, i llavors se li ha de forçar una mica a beure aigua, i si no també amb llauna humida.
Hi ha llocs que es troba aigua, o vosaltres com a voluntaris el seu estiu?
Nosaltres sí, nosaltres diem als alimentadors que han de posar aigua, però no hem trobat encara el recipient més adequat per posar aquesta aigua. Moltes vegades els gats estan sota els cotxes, no? Viuen sota els cotxes, l'alimentador arriba, dona de menjar, llavors aquell punt de l'abrejador d'aigua és una mica complicat a vegades. Per això és recomanable també donar una mica de llauna, que l'alimentador s'esperi a que els gats es mengin la llauna, que quedi net, i ja després que...
Cristina, hola. Mira, t'estava escoltant amb molt interès i sobretot quan t'ha preguntat l'Arantxa que quants anys... I has explicat la història de per què te vas implicar. Jo crec que tots ens hem identificat perquè mitjançant tindre un primer gos o un primer gat a les nostres, allò posa't un gat o un gos a la teva vida, que et canvia la percepció, i jo crec que molts dels defensors, bueno, l'origen és aquest, no? Haver conegut un primer animal.
Sí, a mi em va canviar la vida, sí, sí.
Escolta, et volia preguntar...
Ara has de tindre una certa sensibilitat, veritat?
Clar.
Un mínim de sensibilitat, perquè després ja va emergent.
Però és que jo he conegut inclús, recordo alguna amiga que tenia jo de joveneta i tal, que no li agradaven per res els animals, i recordo que després de tenir un gos, bueno, escolta, el seu descobriment era tan fantàstic que és que era una cosa que hasta a mi jo em quedava sorpresa, no? Perquè quan li explicaves veies que no s'ho podien imaginar, i quan ells van viure l'experiència, doncs va ser fantàstic. Jo volia preguntar, quant temps dediqueu diàriament? O sigui, si una persona es vol implicar amb l'associació, en què es té que mentalitzar i quina disponibilitat de temps té que tindre per fer una feina que pugui ser constant, clar, no d'un dia?
A veure, nosaltres en el que és el voluntariat, la feina de refugi agrada molt perquè és un refugi molt agradable, de fet és un pis amb unes terrasses maques, que estan totalment coberta, bueno, que els gats no es poden escapar, i és molt agradable, l'ambient és agradable, i llavors, clar, nosaltres diem a la gent que s'impliqui de manera, pues, que digui exactament quina disposició té. La mínima, pues, pot ser, pues, a lo millor 2 hores a la setmana o cada 15 dies, però que nosaltres sapiguem exactament què farà, no? I llavors hi ha gent, pues, que comença per 2 hores, i tinc voluntaris que venen cada dia 4 hores.
I, per exemple, el tema d'alimentar gats. Aquí ja suposo que... Sí. Què feu? O sigui, persones d'associació amb alimentadores, o és el mateix? O vosaltres feu el paper, el rol d'alimentadors?
Nosaltres fem si cal les dues coses. O sigui, nosaltres, per una banda, coneixem les alimentadores o alimentadors quan anem a esterilitzar la colònia. O bé perquè hi ha queixes, es fa una instància, o perquè la mateixa alimentadora demana ajuda i la coneixem. Llavors, ella és un altre tipus de voluntariat. O sigui, ella ja està implicada en aquella colònia i és l'autèntica controladora de la colònia i té el nostre suport. Què passa? Que moltes vegades la gent o ho deixa o es... o té que deixar per força,
sí,
molt,
o
malalties. Llavors nosaltres ens fem càrrec d'aquelles alimentacions, d'aquelles colònies alimentant. És molt complicat trobar alimentadors de colònies. Molt complicat.
Si no neix d'ells, si no neix de motu propi,
sí,
quan vosaltres entreu en contacte, llavors és difícil substituir-la, sí, no reemplaçar-la, sí, per una altra persona que té que ser, a més, de Rodalies.
Sí, perquè, a més, cada alimentador té la seva manera de fer-ho. Per exemple, ara hem tingut un cas d'una senyora que ella, pues, alimentava dos gats cada 50 metres, amb uns, pues, 30 punts, 30 punts diferents amb un... amb un radi no massa gran. I aquesta persona s'ha anat posant malalta, 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 no s'ha deixat ajudar fins que realment s'ha tingut que ingressar. I llavors ara ens van quedar d'un dia per l'altre 30 punts desatesos. Vull dir, nosaltres finalment això hem tingut que pagar. Hem tingut que pagar gent que vagi cada dia a donar de menjar aquests gats.
Però... els gats es poden reconduir, suposo. Si amb paciència i temps, si sí, en aquest cas tu em dius, sí, 30 punts a cada 50 metres, però jo crec, sí, que els gats, sí, sí, mica en mica, si vols, els vas,
sí,
portant.
Però el que diem, voluntaris, sí, per aquestes feines, és molt difícil de trobar.
Ara tens l'oportunitat de fer, pues, alguna crida, si
jo vols. En aquest moment tenim un problema a la zona de Sarrià, Sant Gervasi.
Explica una miqueta, sí, què és el que caldria...
Pues exactament el que has dit tu. Són uns 30 punts que estan molt junts, però separats, i que seria fàcil anar reconduint aquests gats amb dos o tres colònies, on es pogués posar una menjadora... de manera que potser l'alimentador només té que anar dos o tres cops.
Vosaltres els hi donaríeu l'orientació, per exemple?
Sí, 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 cas. Nosaltres donem tot el suport. Les primeres vegades anem... perquè hi ha una d'aquests 30 punts, hem aconseguit un voluntari per 10 punts, que estem molt contents. Va començar fa un mes, ell està molt content, és un senyor que s'ha jubilat, que li han dit que necessita caminar, que li agraden molt els gats, i està molt content. I ara, doncs, ens queden uns 20 en una altra zona que és molt a prop, i nosaltres fem el recorregut amb aquest voluntari i les dos o tres cops, les vegades que sigui, fem aquest recorregut i li expliquem com ha de moure la colònia. No?
I com es poden posar en contacte amb vosaltres?
Doncs es poden posar en contacte a través de la pàgina web, que és fundaciosilvestre.org. Directament allà hi ha un apartat de voluntariat que ens envien directament un mail a través del telèfon de la nostra oficina, que és el 93-217-45-99.
Cristina, en aquests moments teniu gats per donar en adopció?
Sí, molts. En aquests moments tenim uns 50.
I en aquests moments mateixos, a qui promocionaries tu? T'ho dic perquè també aprofitis, no? Per si tens que fer alguna promoció d'algun gat que tenen més necessitat i que els deu conèixer.
Pues, tenim una gateta que es diu Sàskia, que prové d'una senyora que es va morir i va deixar arreglat que en el testament que els gats se'ls quedés Fundació Silvestre en el seu refugi. I la Sàskia té com uns 13 anys i des de que fa un mes i pico que està al refugi, i li ha baixat molt la salut perquè no és el lloc més adient per una gata de 13 anys.
Aquí hem explicat a vegades que un gat és capaç de deixar-se morir per, sí, canviar, precisament per haver-se abandonat i, sí, perquè ha canviat de llar, perquè enyora les persones que estava o la llar. Sí. Us heu trobat amb aquest,
sí,
cas?
Sí, sí, sí.
Explica-ho, si
sí. Nosaltres, concretament, en casos que venen directament de les vivendes, o sigui, casos de desauci, de senyores que s'han mort, que les han portat a la residència, són els pitjors, tant des del punt de vista mental, perquè el gat pateix, té molt estrès, el gat, llavors s'estressa molt, deixa de menjar, i un gat físicament, si deixa de menjar un mes de dos dies, fa una cosa que es diu lipidosis i ràpidament es mor.
En més de dos dies?
No pot deixar de menjar més de dos dies. O sigui, entre dos i tres dies comencen a fer una lipidosis, que és un problema de fetge, que es moren molt ràpidament. I concretament hem tingut casos, més dels que ens hagués agradat, concretament d'una senyora que es va morir, que vam recollir-li 15 gats de cop, se'ns van morir uns 5 gats. A millor, eren gats que no havien vist mai altres persones, que no havien sortit mai d'aquell pis, potser un pis que no era visitat per altres persones. I nosaltres fem quarantena, fem tot, Vull dir, tinc uns voluntaris meravellosos al refugi. Però si no volen menjar... També tenim un problema víric. Tots els refugis, com sabeu, tenen el problema víric d'acumulació. Llavors, clar, l'estrès sumat al virus de refugi, doncs és mortal.
És un canvi total.
Sí.
És molt interessant tot el que ens has dit, de veritat.
Sí. Escolta, suposo que teniu notícies... Bueno, jo estic preguntant, però si teniu, Manel... Has tingut notícies d'una nova modalitat que s'ha creat, una mena de cafeteria amb gats, i que crec que a Madrid i algun altre lloc i està tenint molt èxit. Sí. Què creieu d'això?
Una bona... Sí, jo crec que és una bona... A mi em sembla molt bé. Vull dir, és una manera d'apropar la gent als gats i els gats a la gent.
És refugi, és un pseudo-refugi que funciona així, que vas a prendre el té o el cafè i estàs un rato relaxant-te. Que això me'n sembla que ho van inventar els japonesos.
Sí, correctament, això ve del Japó. Inclús al Japó, per anar als refugis com el nostre, es veu que paguen per poder acariciar i acaronar gats, no? Perquè diu que estan relaxant. Sí, aquí a Barcelona, que jo no tinc coneixement de cap
lloc així.
Sí, és...
Pues a veure si animeu-se. Vinga.
Sí, el problema és que fa dos mesos Fundació Silvestre ha obert una clínica veterinària solidària.
Ah, vale. Ah, això també ho has d'explicar.
I està aquí a les Corts. Està a Travessera de les Corts 180. És una clínica oberta al públic. La diferència d'altres clíniques veterinàries és que tots els guanys són per benestar animal, és de la Fundació. I és per projectes de benestar animal.
És el que té que ser.
Clar que sí. Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres i felicitats per aquesta gran tasca que fas des de fa anys, tu i tots els voluntaris que esteu a la Fundació.
Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb la Bàrbara Streisand, que interpreta composicions dels germans Vigis. Fer tot un CD o un vinil, encara que hi càpiga menys, i que tots els talls siguin un hit, la veritat és difícil. Però aquí se'n surten bastant bé. Escolteu a la Bàrbara amb Never Give Me Up i amb duet amb el Barry Gibb, aquest sí que és un hit, Guilty. A la propera, si Déu vol. Thank you.
defenseless, an exception to the rule. Ain't nobody pushing you, but you're rushing in, and I'm begging you to stay in my house. Whatever it takes to make you belong there, I will never give up, never give up, never give up.
Yeah. Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Carles Gomà. Podem tenir un gos de mida gran en un pis petit?
Doncs sí, sense cap mena de dubte. Això és una de les coses que he intentat també que la gent entengués molt quan estava treballant al CAC de Barcelona, que molta gent venia a dubtar i deia, bueno, jo és que visc en un pis petit, vull un gos petit. I dic, a veure, no té res a veure. S'ha d'adaptar el caràcter del gos al teu estil de vida. Que sigui gran o petit no té la més mínima importància. Tu pots tenir un gos gran de mida de 40 quilos o 50, i si és un gos adult, tranquil, no et donarà ni el més mínim problema. A vegades un gosset petit pot ser més mogut, més nerviós, i, bueno, i tenir que ensenyar-li a estar tranquil. I un gos gran, a lo millor, és molt més fàcil.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de l'educador caní Carles Gomà. Més informació al telèfon 678-696-080 o al correu electrònic carles.gomà9@gmail.com.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Aquesta setmana tenim la Neus preparada amb els seus adopcions. La setmana passada ens vas abandonar, Neus.
No, i ara això va. Una mica de descans i donar alternatives. Així es va variant.
I què et trobàvem a faltar? Què ens has portat avui?
Doncs, bueno, mira, avui com que hem tingut a la presidenta de Fundació Silvestre, que ha estat aquí, ens ha estat explicant el que fan, tota la seva tasca amb les colònies de gats, doncs, bueno, just ha marxat, plof, hem obert la seva pàgina web i hem estat tafanejant una miqueta.
I buscant, precisament a l'entrevista, ens ha parlat d'una gata, la Sàskia.
Però, clar, nosaltres volíem fer una miqueta més de difusió, a veure què és el que trobàvem a la seva pàgina web.
I què has pogut veure, Neus?
Bueno, doncs que hi ha gats que tenen bastants, que estan esperant l'adopció, d'altres que busquen una família temporal, una casa d'acollida, que això també és molt important.
Una miqueta de tot.
Però, bueno, com que farem un petit recull i esmentem els que hem vist, d'acord? El que ens ha cridat més l'atenció.
Molt bé.
Doncs mira, el Pau, un gatet negre, muix verds, que només té 6 mesos, amb moltes ganes de jugar. Uh-huh. Aquest és el Pau. La Lluna, una gata tigrada de 3 anys, molt dòcil i amb molt bon estat de salut. El Siegfried, que té 6 anys, és blanc, és el que sí, a més, és blanc amb unes taques marrons i té uns ulls blaus preciosos. I l'Àgata, que és una gateta de 2 anys, tricolor, una mica poruga, però molt mimosa.
Això, quan agafa confiança,
en res,
passa la vergonya.
A veure, ens diuen que tots els gats estan esterilitzats i xipats. Nosaltres ara posem les seves fotos, Arantxa, com sempre, per qui els vulguin veure. I, bueno, recordem la pàgina web de l'ADA.
Doncs sí, la pàgina web d'ADA, com ja sabeu, és www.ongada.org i clicar, com ja sabeu, a l'espai de seus adopcions.
I Fundació Silvestre, ens faltaria també el telèfon.
Doncs si voleu contactar amb Fundació Silvestre, heu de trucar al 93 217 45 99 o també tenen una pàgina web que és www.fundaciosilvestre.org.
Doncs perfecte. Com sempre, des de SOS Adopcions, intentar ser una petita ajuda, una petita difusió per tots aquests que es fan una segona oportunitat. Molt bon cap de setmana.
Igualment, Neus, moltes gràcies.
Adéu, bon vespre.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin allá.
Amb els seus adopcions ens acomiadem fins al proper divendres. Ens retrobarem a les 8 del vespre a la veu dels animals i de la natura, la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. No ho saps? Si t'agrada no només escoltar, sinó sentir la música, a Ràdio Estel ho pots fer dia i nit. Els teus records, les teves vivències, un punt de reflexió, les teves cançons, les dels altres. Perquè a Ràdio Estel ens agrada omplir de música els teus moments. I no canviïs de dial. Ràdio Estel, la música.
Un evangelitzador no hauria de tenir permanentment cara de funeral. Recobrem i acresquem el fervor, la dolça i confortadora joia d'evangelitzar, fins i tot quan cal sembrar entre llàgrimes.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.